Les dones hem sigut i serem part activa de tots els moviments revolucionaris, encara que els llibres d'història no ho recullin. Tot seguit, el que volem saber és si a Catalunya, que segur que sí, perquè som unes revolucionàries, hi ha hagut revolucions organitzades i protagonitzades per dones. Ho ha investigat aquesta setmana l'Esther Plana, que es mou molt, tot i que està a casa, com jo, fent aquest programa, preparant-lo.
Exacte, nosaltres estem fent la revolució des de casa, eh? Vinga, avui, si et sembla, Montse, em centraré més aviat en les revolucions viscudes al llarg del segle XX, però vull començar el reportatge fent memòria d'alguns moviments anteriors. Ens n'apunta dos dels més importants viscuts a Barcelona, la historiadora Isabel Segura.
Hi ha grans mogudes en el segle XVII perquè les sederes, per exemple, volen poder fabricar i poder vendre, però el gremi les exclou. Hi ha activitats importantíssimes que és el rebombori del pa, és tota una revolta que inicien les dones al final del segle XIX contra l'encariment del preu del pa, el que vol dir per millorar les condicions de vida. I això passa molt pocs mesos abans de la Revolució Francesa. I està molt vinculat també amb el que passa amb la Revolució Francesa. I són dones les que inicien aquest moviment.
Ben segur que com aquests n'hi ha molts dels que no n'hem sentit a parlar mai, perquè això és típic.
Exacte, és el cas, per exemple, del que es va anomenar la Marxa del Polvillo. Va tenir lloc el 29 de setembre de 1966 a Badalona i es manifestaven en contra d'una central termoelèctrica situada a Sant Adrià del Besòs.
Ho sona, no?, aquelles tres xemeneies que veiem totes a l'Skyline de Barcelona.
Exacte, però en aquells moments encara no hi eren les tres xemeneies. Vols saber què era el Polvillo?
A mi d'entrada el tema m'interessa.
Segur.
El nom em fa gràcia, però segur que no devia ser res de bo.
Maria Cané va ser una de les manifestants d'aquella Marxa del Polvillo.
La zona sud de la ciutat recollien el polvillo negro amb pales. No era una cosa així de tant en tant, no. Era brutal, perquè es feia malbé tota la roba que estava penjada, que es feien unes taques grogues que era com de cremat, els cotxes també es feien malbé, tota la carrosseria.
Una pols negra resultat de la combustió de fuel oil. Si destrossava la carrosseria dels cotxes, imagina't els pulmons de les persones. La Marxa del Polvillo, doncs, va ser la primera revolució feta per dones durant el franquisme i també la primera amb motius mediambientals.
Hi va haver-hi una sèrie de senyores del centre de Badalona que es van posar d'acord, anaven parlant del tema i al final van decidir fer una manifestació fins a l'Ajuntament. Com que ho sabíem, perquè aquestes senyores eren senyores conegudes, amigues dels nostres pares, doncs, mira, era un dia a la tarda, recordo, que a més plovia una mica, i vam decidir anar-hi. Érem tres o quatre amigues i vam anar a veure què passava.
En aquells moments, Maria Cané tenia 15 anys i ho va viure, segons ella mateixa m'explicava, com una aventura.
Vam anar a la capçalera de la manifestació que començava a l'estàtua de Roca i Pi de la Rambla de Badalona i després pujava pel carrer de Mar fins a l'Ajuntament. Les dones anaven amb fills amb una certa alegria anaven, I recordo que quan vam arribar a la plaça de la Vila, al cap d'una estona de cridar i portant els paquets del polvillo negro per deixar-lo allà davant de l'Ajuntament, al cap d'una estona, crec que no hi havia l'alcalde aquell dia, vam fer pujar el grup d'organitzadores, o com a mínim tres o quatre van pujar dalt, a parlar amb el regidor que les va atendre.
I clar, el dubte que em queda a mi és, van aconseguir el que volien? La Marxa del Polvillo va ser efectiva?
Ho va ser. Primer van aconseguir que posessin filtres a la central tèrmica i que es creés un laboratori d'anàlisi de les partícules de l'aire. I anys més tard es van construir aquelles tres famoses grans xemeneies. Però com Maria Cané em va confessar, en aquella ocasió les autoritats no hi van posar gaire resistència, tot i ser una manifestació il·legal.
Hi havia un policia secreta aquí a Badalona que el coneixia tothom. Vull dir que no era massa secreta. Li dèiem el Paco Pistoles. I aquest, dies abans de la manifestació, es va trobar el marit d'una senyora de les organitzadores i li va dir: "Esto, si lo hacéis, era porque queremos, porque si no, nosotros ponemos alguna de las nuestras que griten algo y ens carreguem la manifestació, saps?" I wear disguise, I'm just your average Jane. The super doesn't stand for model, but that doesn't mean
O sigui, que les dones de la marxa del Polvillo se'n van sortir prou bé de fer la revolució, però sense patir gaires conseqüències.
Almenys que sapiguem, eh? No ho va tenir tan fàcil, més o menys cap a la mateixa època, una altra revolucionària que en aquest cas vivia el que ara coneixem com Nou Barris, a Barcelona. Maruja Ruiz Martos s'ha convertit en tot un referent de la lluita obrera i veïnal. L'han detingut força vegades i ha liderat moltíssimes petites i grans revolucions. Va viure de prop la repressió ja de ben petita a la seva Andalusia natal, amb els pares a la presó per ser d'esquerres. Em va explicar que havia tingut por moltes vegades a la vida, però que això no l'havia aturat mai.
Aquí en la calle Viñeda atropellaron a un chaval porque era de dos direcciones y es una calle muy estrecha. Y pedíamos un semáforo y una dirección. Y entonces parábamos el autobús. Y la gente no se atrevía a ponerse delante del autobús. Y yo me tiré al suelo delante del autobús y luego por la noche no podía dormir porque pensé, madre mía, ¿y si el tío se tira para adelante? ¿Por qué he hecho esto?
A vegades la revolució, Montse, et pot costar la vida, la feina, el sou, la família. A la Maruja li va costar la reputació.
Como en aquella época no éramos legales, pues yo iba a reuniones, recogía hombres, porque mujeres no iban nunca. Cuando ya salí, que se legalizó el partido, en las primeras elecciones al ayuntamiento y tal, toda la gente me decía, Maruja, pues yo creí que tú eras prostituta, porque me veían con hombres para allí y para aquí.
De fet, la Maruja Ruiz devia ser de les poques dones que formaven part d'un partit, en aquest cas, del Partit Comunista.
Exacte, en aquella època i a instàncies del partit, van crear moviments socials als barris per tal de fer accions per millorar la qualitat de vida de la gent. I aquí és on la Maruja Ruiz va treure la líder nata que portava dins. Per exemple, era responsable del que s'anomenava la carestia de la vida.
Pues mira, en aquella època, el pan de regulación era un pan más gordo y logramos que en todas las panaderías estuviera porque era más barato, el arroz de granel, los garbanzos a granel. Entonces un grupo de mujeres nos reuníamos todos los días, íbamos tienda por tienda logrando que todo ese material estuviera.
I tot això ho feia liderant grups de dones.
Doncs sí, això i moltes de les millores urbanístiques i de serveis que té ara Nou Barris van ser gràcies a la lluita de les dones.
Pero por las mañanas y la obra la mujer jugó un papel fundamental, nena. Porque ¿quién paraba la obra? El cinturón, ¿quién lo paraba por las mañanas cuando me rompieron la cervical en la policía? Pues ella, con sus carritos, sus niños, sus tal, porque el hombre estaban trabajando. You can be amazing. A phrase into a weapon or a drug. You can be the outcast to be the backlash of somebody's lack of love. Or you can start speaking up. Amb la mateixa determinació amb la que s'estirava davant d'un autobús, Maruja Ruiz va liderar una mobilització que va ser de les més sonades de la dècada dels 70 a Barcelona. Amb un grup de dones i els seus fills, es va tancar durant 28 dies a l'església de Sant Andreu del Palomar. Va ser l'any 1976, arrel de l'acomiadament de 1.800 treballadors de Motor Ibérica. El fet s'havia silenciat als mitjans i gràcies a aquesta tancada van aconseguir molta repercussió. De noche salía cada una a tirar octavetas porque lo que queríamos era eso, que pararan las fábricas. No paró nadie, pero bueno. Y entonces empezamos a provocar tocando las campanas por la tarde, arrebato, tirando unas palomas con mensajes. Bueno, empezamos a hacer cosas así. Y entonces, pues lo que no sabíamos era que iban a entrar ya.
I quina va ser la reacció de les autoritats a aquesta tancada?
Després d'un primer intent fallit de fer-les fora, les autoritats van enviar 200 policies. Les van fer fora, però la Maruja va aconseguir que totes les dones sortissin amb la jaqueta d'empresa dels seus marits posada, un fet amb molt de simbolisme.
Y entonces yo le dije, no las quitéis. Si viene la policía, quitaron los sujetadores. Y así os desnudáis y no tienen más remedio que dejárosla. Y así fue. Entraron, que no lo sabíamos, entraron como un caballo arrebatado, tirándolo todo, sacando toda la comida, bueno, como si fuéramos no sé quién. Y entonces a una señora que se llamaba Pura, que era mayor, le dijeron, quítese la chaquetilla que no es suya. La señora se lo quitó y tenía unas tetas que bueno. Le llegaban abajo. Pues póngase las chaquetillas. Y entonces salimos con las chaquetillas fuera. Nos echaron, pero con las chaquetillas.
Quin tros de dona. Doncs escolta, amb aquesta tancada de 28 dies a l'església de Sant Andreu del Palomar, van aconseguir alguna cosa?
Van aconseguir molta repercussió pública, això està clar. Però a banda aquesta lluita de les dones, també va ser un revulsiu per les pròpies dones que hi van participar.
Y entonces esa gente le sirvió de mucho, nena. Y luego la gente cuando salió se metió en la APA, en las asociaciones de vecinos, en algunos partidos. En mi partido se metió mucha gente.
I la Maruja Ruiz, ella no tenia problemes amb el marit pel fet d'estar tan implicada amb la vida pública, perquè em sembla que a tot arreu couen allò que diuen, no?
Exacte. Cal dir que el seu marit, Fernando Medialdea, era líder sindical i també militava al Partit Comunista. Tot i així, sí que en algun moment va manifestar els seus dubtes sobre la vida revolucionària de la Maruja.
De noche lo teníamos bien preparado, porque cuando él iba a dar octaveta o a hacer pintadas, yo me quedaba en casa con mi hija. Al día siguiente iba yo y él se quedaba. O sea, porque si caía uno, no caía el otro. Y resulta que me dice, Maruja, estamos exponiéndonos mucho, hay que dejar el partido. Y yo dije, ¿cómo? No, no, los movimientos, tú tienes mucho trabajo. Y yo, voy, ¿tú qué lo estás? Tú, ¿qué eres el que has pensado? Que hay que dejarlo, déjalo. Yo no lo dejo. Un mes duró que no estaba en los movimientos, porque él estaba en el sindicato y yo estaba en los movimientos. Y vino un miembro del partido para decirme que era muy importante el trabajo que él hacía y le dije, ¿y el mío?
Ja veus tu, doncs escolta, més clar l'aigua. La Maruja Ruiz no era dona de quedar-se a casa fent la truita per sopar i esperant amb les sabatilles preparades.
Això està clar. Tal i com ella mateixa m'explicava, hi havia massa coses a fer i a reivindicar. I és que Nou Barris era un gran despropòsit urbanístic, amb estafes de constructors, falta d'equipaments, serveis, transports públics.
En la zona verde estuvimos durmiendo hasta con tiendas de campaña para que no avanzaran la obra. Si te quiero decir, no me acuerdo el tiempo que estuve detrás de todos los alcaldes para que nos pusieran una fuente. Y al final, dijo el alcalde en Cañellas que estaba, y fui, y que quiero la fuente, que esa gente no tiene agua. Y dijo el alcalde, póngale ya a esta señora la fuente para que no nos dé tanto la guerra.
Para que no nos dé tanto la guerra. M'imagino que devien pensar els polítics de l'època de la Maruja Ruiz.
Segur que res de bo, eh? I és que sempre en protestes pacífiques acabava aconseguint impossibles, com el dia que van segrestar un autobús.
Yo fui a Torre Baró, que no tenían transporte. Me daba una pena de ver esa gente cómo bajaba por las montañas con un frío y lloviendo y nevando y con calor y con frío y sin transporte. Yo ya había hecho todo habido y por haber desde el movimiento asociativo, y yo era presidenta. Había hablado con transporte, no era posible llevar el autobús allí. Había hablado con el ayuntamiento y me decía que para 2.000 personas no iba a poner un transporte. Al final, cuando todo se agotó, subí a la plaza de Torre Baró y le dije a la gente, mira, todo está hecho y no hay posible, solamente falta la fuerza. Y la vamos a hacer. ¿Queréis autobús? Mañana a tal hora en la plaza. Y rascamos un autobús. Y le dijimos a la gente, no, no, este autobús no va para allí. El conductor dice, ¿cómo? No, no, este va a Torre Baró. Y entonces le dije yo, pues, bájese que lo llevo yo. No lo iba a llevar, ¿eh? Yo sabía conducir, pero tanto no. Y entonces, pues, gastamos el autobús, subió sin problemas y cuando estuvo en la plaza de Torre Baró, llamé a todos los medios de comunicación. Y a partir de ahí, pues, tienen su transporte, nena. És que les coses havia que fer-les així.
I fent-les així van aconseguir que Nou Barris tingués una planificació urbana amb diferents places, espais públics, zones verdes i equipaments com el casal de la gent gran, del que ara, per cert, als seus 84 anys, Maruja Ruiz és presidenta.
Tot un personatge, jo crec que la gent quan la veu per Nou Barris allò aixequen el cap, eh? Perquè molt respecte al que va fer aquesta dona, que ha dedicat la seva vida doncs, a millorar la dels altres. Segur que és un referent al seu barri i tothom la coneix.
I a més em deia que és de les coses que més orgullosa la fan sentir. És per això, per tot aquest reconeixement, que l'any 2011 se li va concedir la Medalla d'Honor de Barcelona i amb el seu estil habitual i la seva consciència impertorbable la va refusar davant la sorpresa de l'alcalde d'aquell moment, Xavier Trias.
Nena, me costó mucho. Yo agradecía mucho porque tú sabes una andaluza que le den la Medalla de Honor de Cataluña. Esto es un honor. Pero no podía permitir cerrando quirófanos un gobierno que no estaba recortando.
A la Maruja Ruiz Martos no l'atura res. Ella va liderar aquestes dones des de Nou Barris durant dècades. Les dones de Badalona van protagonitzar la marxa del Polvillo l'any 1966, la Sedera rebel·lant-se contra el gremi perquè no les deixaven treballar al segle XVII, el rebombori del pa per queixar-se del preu dels aliments. L'Ester Plana ens ho ha demostrat moltíssim avui, que les dones catalanes som unes masters commanders de la revolució.
I tant, claríssim, eh? I que més en vinguin.
Molt bé, doncs moltes gràcies. No, I still got a lot of fight left in me.